3 minuts per arribar, 2 i mig, per arribar a 3:15 del migdia. Arriba el moment de la redacció d'Esports. Connectem amb Joan Garcia perquè ens parli del cap de setmana, on segurament la victòria del Patí Hoquei Club Sant Cugat tindrà protagonisme, i també la Transcollserola de BTT.
Molt bon dia, Carme. Comencem el repàs a la jornada esportiva del cap de setmana amb un titular destacat. De fet, ningú s'esperava explicar aquesta notícia avui dilluns. La notícia sorgia aquest diumenge amb la fotografia oficial del Sant Cugat Creix, aquesta associació esportiva formada per el Patí Hoquei Club Sant Cugat, el Rugby Sant Cugat, el Júnior i també el Club Voleibol Sant Cugat. Doncs allà la Mercè Conesa, l'alcaldessa, explicava una informació prou important. Dani Aguilar, molt bon dia.
Bon dia, Joan.
Doncs tu vas ser-hi ahir a la fotografia oficial del Sant Cugat Creix. Anàvem per cobrir i fer el vídeo que ja es pot veure amb les imatges destacades d'aquest acte, però de cop i volta, sorprenentment, hem pogut conèixer una notícia que pot ser d'abast i prou important per a la nostra ciutat de cara, això sí, al 2017.
Sí, una notícia que pot situar Sant Cugat no només fora de les fronteres de la ciutat, sinó també potser fora de les fronteres pràcticament estatals. Ens referim al fet que l'Ajuntament de Sant Cugat, ja ho diem, presentarà candidatura per ser Ciutat Europea de l'Esport 2017. Com comentaves, el context, l'entorn, foto, segona foto de Sant Cugat Creix, foto de família, on recordem s'incorporava per primera ocasió el nou soci, el quart soci de l'associació, el Júnior, que s'adheria als ja existents Patí Hoquei Club Sant Cugat, Club Rugby Sant Cugat i Club Voleibol Sant Cugat. Hi havia aquesta foto amb minut de silenci inclòs, un minut de silenci que recordem es va fer extensible a tots els enfrontaments disputats a les instal·lacions de Sant Cugat, en condol per les víctimes dels atemptats de París. I després d'aquestes fotografies, quan els mitjans ens adreçàvem a l'alcaldessa per conèixer la seva opinió i la seva valoració d'aquesta fotografia, ens avançava aquesta decisió. Una iniciativa de Sant Cugat Creix, una iniciativa per ser, insistim, Ciutat Europea 2017, i això què vol dir? Doncs que Sant Cugat podria optar a un reconeixement que dona l'Associació Europea de Capitals de l'Esport, un reconeixement que implicaria diferents iniciatives i diferents motivacions tant econòmiques com esportives. Escoltem en primer lloc l'alcaldessa explicant aquesta situació.
Aquest és un projecte doncs, molt recent, que com dèiem ens ha presentat Sant Cugat Creix com un dels projectes interessants, perquè totes les entitats esportives, amb independència que estiguin al projecte Creix o no, puguin participar-hi, i sobretot s'ha d'iniciar amb una activitat protocolària de contactes que ha de doncs, començar a tirar endavant l'alcaldia de la ciutat.
L'alcaldia de la ciutat inicia aquest protocol, inicia aquestes activitats i aquestes converses amb l'Associació Europea. En tot cas, qui ha iniciat i qui ha proposat i qui encapçala la proposta de les iniciatives, l'associació Sant Cugat Creix, el seu president Albert Salaric, reconeixia que hi ha molta feina per fer i per recollir tot el material per presentar la candidatura.
Nosaltres ens agradaria molt que ens poguessin otorgar el 2017 Sant Cugat com a Ciutat Europea de l'Esport, i això és un tema que ha de sol·licitar l'Ajuntament. Aquest organisme ha de veure si complim els requisits per ser-ho el 2017, i aleshores hi ha tota una sèrie de passos i de molta feina per reunir informació, fer un dossier de candidatura, presentar les activitats, treballar entre les entitats entre si.
Posem una miqueta de llum sobre el que és aquesta ACES, aquest organisme autònom amb seu a Brussel·les, autònom però que té el reconeixement, compta amb el reconeixement de la Unió Europea, que atorga 3 tipus de segells. El primer, Vila Europea de l'Esport, que s'adreça a poblacions de menys de 25.000 habitants. De fet, de cara a l'any que ve ho serà Calella, el poble de Calella. Ciutat Europea de l'Esport, segona categoria a la qual vol optar Sant Cugat i que està destinada a poblacions de menys de 500.000 habitants. Enguany són, per exemple, Badalona, és una ciutat entre altres que compta amb aquest prestigi. I la tercera, ja Sant Cugat estaria fora d'aquest concurs tenint en compte que és una ciutat de menys de 500.000 habitants, és Capital Europea de l'Esport. Només n'hi ha una, és per poblacions de més de 500.000 habitants, enguany ho és Turí. Evidentment, ja estem parlant de paraules molt i molt majors, però en qualsevol cas, aquesta segona categoria, segons la qual, segons Albert Salaric, Sant Cugat té tots els requisits com per ser-ho, seria la qual optaria la ciutat santcugatenca. Calendari. Ara s'ha de començar a fer dossier de presentació, un dossier que Salaric ja ha dit que es fa extensible a no només les entitats que formen Sant Cugat Creix, sinó a tot el ventall d'entitats esportives de la ciutat. Un pla de treball que, si s'accepta, s'executarà durant l'any 2016 i serà a la tardor de 2016 quan, si s'ha acceptat aquesta candidatura de Sant Cugat com a ciutat europea, es decideixi que la ciutat santcugatenca opta i és ja oficialment proclamada en aquest segell pel 2017 en una gala que se celebra a Brussel·les la tardor de l'any que ve.
Molt bé, doncs notícia de base important per a l'esport santcugatenc. Ja ho saben que Sant Cugat podria acollir, podria ser ciutat europea de l'esport al 2017.
L'actualitat esportiva de Sant Cugat a Cugat.cat.
I ara us hem de parlar d'un conjunt que s'està convertint en un equip revelació. Ens referim al Pati Hoquei Club Sant Cugat masculí. Com tots ja sabeu, milita a primera divisió, la segona categoria estatal. I ara mateix, si finalitzés la Lliga, seria nou equip d'hoquei Lliga. Això voldria dir competir a la màxima categoria de l'hoquei patins estatal amb rivals d'entitat com el Liceo, el Barça, l'Igualada. Això és somiar ara mateix, però no hi ha res impossible. Les dades avalen la bona trajectòria de l'equip de Francesc Sucarrats. També és veritat, hi ha 5 jornades de competició disputades, però fins al moment l'equip Sant Cugatenc ha guanyat tots els seus partits com a local, a més, amb comoditat. L'última víctima del Pati Hoquei Club Sant Cugat va ser el Santa Maria del Pilar, el Cué, amb 0 punts. El maig finalitzava amb 8 gols a 4 per l'equip Sant Cugatenc, però s'avançaven els madrilenys amb un gol a 2. Li va donar la volta al marcador l'equip de Francesc Sucarrats amb un hoquei control espectacular, amb un contraatac molt i molt important i amb jugadors joves però amb molta qualitat i que mica en mica van agafant experiència a la categoria. El cas més destacat és, per exemple, David Yepes, el golejador, i també d'altres noms que cal afegir a aquesta llista de joves talents, per exemple, Serrallonga, i a la porteria està destacant Alen Rivero, un Alen Rivero que després de la marxa de Ramon Gascón, el porter veterà del Pati Hoquei Club Sant Cugat, ha agafat les regnes de la porteria i està tenint un rendiment espectacular. Un equip que només té a la seva plantilla un veterà, el capità, l'Eloi Gaspar. La resta són joves jugadors del planter i també cal destacar, per exemple, l'arribada de Joan Galbas, que juga amb el júnior però té minuts amb el primer equip. Aquesta és la filosofia i aquest és, de moment, el Pati Hoquei Club Sant Cugat, que és segon, això sí, davant d'un líder sòlid, un totpoderós Alcobendas, que fins al moment no ha perdut cap partit. Té jugadors catalans prou importants a les seves files, un pressupost que està destinat a lluitar per pujar a hoquei Lliga. I un Pati Hoquei Club Sant Cugat que aquesta jornada visita la pista del Sant Feliu, un rival que està a la mitja taula. El tècnic francès Sucarrats ja ha comentat moltes vegades que cal tocar de peus a terra, però també parla d'aquesta igualtat existent a la primera divisió. Diu que entre els jocs de descens i el tercer lloc, que és el que dona dret a pujar de categoria, hi haurà molt poca diferència. Dani Aguilar, algun apunt més?
En tot cas, recordar que aquesta és la quarta temporada del Pati Hoquei Club Sant Cugat a la categoria de plata de l'hoquei patins estatal, i recordar també que no és la primera vegada que vivim aquesta situació, perquè abans de l'ascens, que això queda molt lluny, ja recordem la classificació per la Copa de la Princesa, la segona categoria del CAU a nivell estatal, en què es classifica l'organitzador i els tres primers classificats. El Pati Hoquei ja hi ha optat, i va optar, recordo, a la primera temporada amb Jordi Raga al capdavant de l'equip. Les coses no van acabar de rutllar del tot bé, i al final el Pati Hoquei fins i tot va haver de lluitar per salvar-se sense Jordi Raga a la banqueta, perquè va haver de plegar a mitja temporada. Després, amb l'arribada de Lluís Galbas en aquesta segona etapa a primera divisió, també va haver-hi opcions i emocions i altres perspectives que Galbas, entrenador experimentat, ja es va encarregar de refredar, però en tot cas l'equip va fer un passet més. Ara, amb l'arribada de Sucarrats, tornem-hi amb la mateixa tessitura, però posem tots una miqueta un punt de calma, perquè encara és molt d'hora i aquest equip és molt jove i té molt recorregut.
Doncs, evidentment, en tot cas, els números hi són. 5 jornades, el Pati Hoquei Club Sant Cugat, que és segon classificat, recordin els 3 primers, pugen de categoria. I per acabar aquest repàs a la jornada esportiva del cap de setmana, no podem deixar de banda la transcursora de la BTT, aquesta vuitena edició organitzada per la Unió Ciclista Sant Cugat, que ha batut el rècord de participants amb 360 ciclistes. Pedro Torres, Javier Salamero, recordin, actual campió del món i de l'europeu de BTT de màster amb 50 anys, i Ángel Marco han creuat junts la línia d'arribada amb un temps de 2 hores i 30 minuts. Una cursa que continua consolidant-se a casa nostra, que ha fet èxit, rècord d'inscrits amb 400 i també rècord de participants amb 360. Per tant, una Unió Ciclista Sant Cugat que continua apostant pel GPS. És la segona edició que no hi ha marcat els camins, ni tampoc per on han d'anar ciclistes, sí que usaven a través d'aquest GPS, un control poc habitual a les curses ciclistes de BTT, però que la Unió Ciclista Sant Cugat ha volgut implementar, i de moment amb molt bons resultats. Doncs Carme, fins aquí aquest repàs de la jornada esportiva. Gràcies, Dani.
Que vagi molt bé.
I seguirem fil per randa l'actualitat esportiva santcugatenca. Com sempre, a cugat.cat/esports, al Twitter i al Facebook. Que vagi molt bé, Carme. Adéu-siau.
Sant Cugat a fons.